第三的贝尔。
Hola a tots i a totes. Us saludem de nou des de Petits Grans Trapelles, la veu de l'associació Vincles a Ona Codinenca. Hola, noies.
Hola. Per a tots vosaltres, Berta Grau, Cristina Calatayut i Lídia Gasull, als micròfons, la Marina Carbonell al so. Hola, Marina.
Hola, noies.
Amb el suport moral de l'Anna Carbonell. Petonets, Anna.
Avui encetem un programa especial perquè aquest mes de maig Vincles fa un any. El temps passa molt ràpid. Aprofitant aquest aniversari, no només repassarem l'agenda de Vincles, sinó que també
recordarem, sí, recordarem.
Qui som i què fem.
I us convidarem a la nostra festa d'aniversari. Super. Presentarem també les vies verdes a la secció de Sortim de casa. Parlarem de com ensenyar a compartir als més petits alcabòries. Reivindicarem la lactància materna i els drets de les mares i els infants i descobrirem que es pot alletar en circumstàncies molt inesperades. Us proposarem musiqueta, com sempre, us explicarem un conte i, en fi, només ens falta poder-vos fer el sopar i posar-vos a dormir, perquè ens surt la vena de mares.
Vinga, comencem el programa d'avui. Comencem. És el 13, però no marxarà la llum mentre gravem, no? Com a cada programa, us presentem la secció Vincles, la secció dedicada a l'associació Vincles Espai de Criança i de Família. Us parlem de què fem a Vincles i de per què ens trobem.
Doncs bé, és que aquest mes és molt especial perquè estem d'aniversari, ja hem fet un anyet i durant aquest any hem fet moltes activitats. Us presentem primer la programació d'aquest mes, del mes de maig, i després us recordem una mica què és el que fem a Vincles, què és una rotllana, què és un taller i totes aquestes coses. Aquest mes de maig, com us hem dit, és un mes especial perquè fem un anyet i tenim a punt un parell de sorpreses per celebrar-ho. En breu us avançarem més informació, no trigarem gaire per això. Dir-vos també que aquest proper mes de maig ja caduca el carnet de família sòcia de Vincles i que, per tant, totes aquelles famílies que volguéssiu ser sòcies, cal que feu el pagament, que us adreceu a la nostra secretària, la Cristina, però que també recordeu que encara que no sigueu socis podeu gaudir de totes les activitats, la majoria d'elles són gratuïtes.
La majoria són gratuïtes i són obertes a tothom, sigueu sòcies o no.
Podeu fer-ho qualsevol dijous que vingueu a les trobades o el mateix dia 12 de maig, perquè aquest any ens trobareu a la Fira d'Entitats de Sant Feliu de Codines, on us podem entregar el carnet i fer-vos socis. Aprofitem per dir-vos que estarem encantades de veure-us a la fira i estem preparant unes petites activitats per als menuts i alguna sorpreseta més.
Ara us recordem una miqueta a la programació del mes de maig. Bé, el passat dijous hi va haver una xerrada d'ecomenstruació a càrrec de la Gemma Guillamont i vam fer també un racó de ninos i nines per als més petits.
Aquest dijous dia 9, bueno, estem gravant just el dia abans, trobarem als espais familiars a l'Escola Bressol l'espectacle de Llums i Ombres, a l'Escola Bressol, com us deia, Mestre Gené, a 5:15, per a tots els infants d'entre 0 i 4 anys.
El proper dijous, dia 16, farem un taller de peus a la safata per experimentar i gaudir amb els peus.
Això era molt bé, això, eh?
Sí.
El dissabte dia 18, excepcionalment, amb dissabte, per celebrar el nostre aniversari, us oferim el superconcert infantil amb The Penguins, que fan reggae per xics.
No us ho podeu perdre.
El dia 18, a les 18 hores, a les 6 de la tarda.
Llavors, el dijous, dia 23, farem una rotllana sobre els gelos dels germans, dels amics, dels pares. Bé, serà un espai per parlar, compartir dubtes, experiències, idees...
I després ens trobarem el dijous, dia 30, per fer un taller de danses. Tots a moure el cos, a moure l'esquelet. Us convidem a portar un mocador per ballar.
Molt bé. Llavors, també us volíem comentar que el divendres, dia 17, també excepcionalment i pel motiu de que fem un any, hem preparat una xerrada col·loqui sobre l'educació, el més important que està passant als nostres fills. Aquesta xerrada estarà guiada per la Laia Pineda i tindrà lloc a les 7 de la tarda al Centre Cívic La Fonteta. I, a més, després farem un sopar.
Cal inscripció pel sopar,
clar, cal inscripció, s'hauria d'avisar abans. Podeu enviar un correu a vincles@hotmail.es, tothom que vulgui apuntar-se, per més que res, per poder reservar. I aquest cop, i excepcionalment, si pot ser, veniu sense nens a la xerrada.
Sí, seria a les 7 del vespre al centre cívic. Amb la Laia Pineda per parlar de quins són els elements educatius que hem de tenir amb una cura més especial, com podem fer-ho per afavorir que la família sigui un espai d'aprenentatge també, i també tindrà un format de rotllana, serà així, xerrada rotllana. L'esperem amb moltes ganes, eh?
Sí, jo crec que serà molt, molt interessant.
Sí.
I bé, no ho sé, si us sembla, us expliquem una miqueta què és una rotllana i què és un taller.
Vinga, de seguida ens hi posem. Bé, Cristina, explica'ns una mica, recorda'ns què és una rotllana, què fem a Vincles quan fem una rotllana.
Doncs una rotllana és un espai de conversa entre mares, normalment, perquè pares no acostumen a venir, que ja estan convidats
també. I tant.
En què tots compartim el que sabem, la nostra experiència i els nostres dubtes. És bàsicament un espai d'intercanvi. I mentre nosaltres xerrem, els nens juguen, pinten, interaccionen i s'ho passen d'allò més bé.
I els tallers? Què fem en els tallers?
Doncs a Vincles plantegem els tallers com a espais en què els infants experimenten lliurement amb materials diversos. Tots, grans i petits, ens movem lliurement per l'espai i podem tocar i manipular tots els materials. Sempre procurem que resulti el màxim d'estimulant, que els nens puguin tocar, olorar, tastar, mirar, escoltar... I també sempre procurem que els més petits, de 0 a 1 any, hi trobin el seu espai. I també que els més grandets, fins a 4 anys, també s'ho puguin passar bé.
Heu de saber que tot això ho munten mares que treballen, que estudien, que s'ocupen de casa seva i dels seus fills i que amb quatre coses d'estar per casa creen un espai on els petits poden jugar i aprendre. A Vincles totes fem de tot, tothom ja sempre benvingut, pugui participar més o menys, tant és. Tots hem de fer xarxa, hem de fer tribus, hem de fer tribu, hem de tenir espais on crear aquests vincles ancestrals entre dones, entre mares, entre pares i també amb els nostres fills.
Si us agradaria compartir estones com aquestes, ja ho sabeu, passeu pel Centre Cívic els dijous a la tarda a partir de 5:45. Ens trobareu a la sala d'actes o a l'aula. Us recordem que les nostres activitats són obertes a tothom, no cal ser soci. I si estàs embarassada o acabes de tenir el teu nadó, també pots venir i compartir les teves il·lusions i dubtes amb les mares de Vincles. Tothom hi és molt benvingut.
Bé, fins aquí la secció de Vincles d'avui. Ara us esperem al Sortim de Casa. Fins ara.
Sortim de Casa.
Ara que per fi ja ha arribat el bon temps, us volem recomanar una sortida per fer amb els més menuts en plena natura i fent esport. Anem de recorregut per alguna de les vies verdes que existeixen al nostre país. Però què són les vies verdes?
S'entén per vies verdes aquells camins que passen per sobre antics trams ferroviaris i sobre camins de la natura destinats a usuaris no motoritzats, vianants, ciclistes o persones amb mobilitat reduïda que es poden utilitzar per a fins recreatius i per a desplaçaments entre centres d'activitat. En general són corredors de comunicació no motoritzats, són fàcils, agradables de recórrer i segurs. El traçat és accessible i integrat en el medi natural.
En concret, avui us parlarem de les vies verdes de Girona, que ens permeten anar des de l'encisador Pirineu gironí fins a la càlida Costa Brava a cop de pedal o amb una grata caminada. El trajecte transcorre a través de 5 de les 8 comarques gironines, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, la Garrotxa i el Ripollès.
El recorregut, que és de 125 quilòmetres, està estructurat en 4 trams. Primer hi ha la ruta del ferro i del carbó, que és la que va de Ripoll a Ogassa, passant per Sant Joan de les Abadesses. La ruta del carrilet Olot-Girona, que va des d'Olot a Girona, travessant els poblets de les valls del riu Ter, Brugent i Fluvià. La ruta del carrilet oriental de la depressió de la Selva, fins a la Llagostera. A la Sara no li agrada aquesta. I des d'allà segueix la vall del riu Daura, arribant a la Mediterrània per la població de Sant Feliu de Guíxols, a tocar del mar. També hi ha la ruta del tren petit, que és la que uneix les poblacions de Palamós i de Palafrugell.
Els antecedents històrics d'aquestes vies verdes cal anar-los a buscar a la xarxa de carrilets que configurava la comunicació entre pobles de les comarques gironines.
La recuperació d'aquestes vies de tren, que anys enrere eren la garantia de la bona relació entre les poblacions, avui ofereixen l'oportunitat de descobrir la riquesa cultural, històrica i paisatgística d'aquestes terres. La geografia del terreny i la gran varietat de paisatges fan d'aquesta zona un espai idoni per a la pràctica del cicloturisme i del senderisme.
Tenim la ruta del ferro i del carbó. Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Ogassa.
Us expliquem una mica aquesta ruta, que en al·lusió a la important tradició de la farga al Baix Ripollès i a l'extracció de carbó a les mines d'Ogassa, rep aquest nom, la ruta del ferro i del carbó. Ressegueix el trajecte que feia el tren antigament, són 12 quilòmetres de via, que han esdevingut un camí ideal per gaudir del passeig a peu en bicicleta i per recordar-nos un passat industrial del qual avui som hereus. Ara ens expliques la ruta del carrilet, la primera, la d'Olot-Girona.
Bé, aquest traçat de 57 quilòmetres travessa 3 comarques i 12 pobles, recorrent les valls del riu Fluvià, Brugent i Ter. El recorregut, apte per a vianants i bicicletes, es troba en molt bon estat, condicionat amb nous ponts, baranes i senyalització.
Aquesta ruta del carrilet travessa paratges de gran importància paisatgística, ecològica i cultural. S'inicia a la zona volcànica de la Garrotxa i sempre seguint el recorregut de l'antic tren de via estreta. Arriba fins a la vall del Ter i les deveses de Salt i Girona. La via que antigament unia la Garrotxa i el Gironès permet ara conèixer els recursos naturals de la zona volcànica de la Garrotxa, el castell d'Hostoles i els nuclis urbans d'Anglès, Sant Feliu de Pallerols i Girona, entre d'altres. La ruta del carrilet número 2, la de Girona-Sant Feliu de Guíxols.
Bé, la ruta del carrilet, segona part, té un recorregut de 39,7 quilòmetres amb un pendent suau des de Girona fins a Sant Feliu de Guíxols i seguint la ruta de l'antic tren de via estreta Girona-Sant Feliu. Permet conèixer dues comarques, el Gironès i el Baix Empordà. La peculiaritat del traçat del ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Girona és la suavitat de pendents i revolts. El seu recorregut està format per una línia sinuosa matemàticament traçada sobre el territori. El paviment és d'un material granular del tipus sauló que queda molt integrat en la tipologia dels terrenys que travessa l'itinerari. encara que també hi hagi trams urbans en totes les poblacions per les quals transcorre. I ara parla'ns una mica de la ruta del tren petit, Palamós-Palafrugell.
Aquesta via verda és la que uneix Palamós i Palafrugell. És coneguda com la ruta del tren petit perquè té una longitud de 6 quilòmetres. El seu traçat transcorre per una part de l'antic recorregut de l'anomenat tren petit que connectava Palamós amb Girona passant per la Bisbal d'Empordà. La via actual travessa els termes municipals de Palamós, Mont-ras i Palafrugell, amb ramals a Vall-llòbrega i a les platges del Castell i la Fosca.
El tren tramvia va fer el seu primer viatge el 23 de març del 1887. El conduïa una locomotora belga de vapor que arrossegava uns vagons minúsculs i que recorria uns quants quilòmetres al costat de la carretera. Avui, la carretera soterra una part del que havia estat la via fèrria, el tram condicionat com a via verda, però us permetrà explorar els mateixos paisatges de l'Empordanet que ja va descriure Josep Pla i travessar la plana de l'Oubí, de gran valor agrícola i envoltada pels relleus del massís de les Gavarres i les muntanyes de Begur. Al llarg del recorregut de totes aquestes vies podem trobar, a banda de les zones de pícnic, bars i restaurants on menjar i també varietat d'allotjaments, des d'hotelets fins a cases rurals o albergs.
Així que ja ho sabeu, tant si us agrada anar a peu com en bicicleta, i tant si disposeu d'un sol dia per a fer una sortida, d'un cap de setmana per fer una escapada, com d'uns dies de vacancetes per gaudir amb els vostres fills, les vies verdes us ofereixen possibilitats per a tots els gustos. Com ho veieu? Us hi apunteu?
Home, jo sóc més d'anar caminant, que en bicicleta.
Ah, jo també. Bueno, a mi m'agraden les dues coses, però potser
sí,
anar caminant.
Sí, anar caminant sí que m'hi apuntaria.
Vinga,
sí,
va.
Segur.
Bé, avui a Cabòries volem parlar sobre el fet d'ensenyar a compartir els infants, perquè això cal ensenyar-ho. Si és que cal, com es pot fer? Cal obligar el nostre fill de 2 anys a compartir les seves joguines al parc? I si no cal, com es fa per transmetre aquest valor?
L'escena és la típica. Els pares al parc renyant el seu fill o filla de 2 anys perquè no vol compartir joguines amb un altre nen que segurament no havia vist mai abans. Un estrany, vaja.
Bé, entrem en matèria. Tu què faries, Cristina, si algú et demana el mòbil per fer una trucada al mig del carrer, algú que no coneixes?
Home, si no el conec, em costaria,
Fa cosa, no?
Sí.
La psicòloga Rosa Jové ens fa replantejar la situació intentant posar-nos una mica al lloc de l'infant. Tu compartiries les teves coses importants, el teu iPhone, per exemple, amb un desconegut? Ho comparteixes tot? Com decideixes què comparteixes i què no? Perquè no sé, igual si és algú que el tens així com de vista, no? I veus,
home,
que és una emergència, no?
Sí,
tu et fas
clar
servir com una sèrie de paràmetres per decidir
sí,
en quin...
si ho deixes o no.
O no, no? Perquè no diries ni sempre que no ni sempre que sí.
Exacte.
Llavors, una cosa, diguéssim, és el valor de la generositat i l'altra és compartir-ho tot perquè ens hi obliga la persona que més estimem d'aquest món. Hem d'entendre la mentalitat d'un infant, respectar també els seus sentiments, comprendre a quina edat podem fer servir raonaments. Una criatura de 12 mesos difícilment atendrà i entendrà raons. La cosa canvia si estem amb una criatura de 3 anys, amb qui, tot i que encara costarà raonar-hi, podrà entendre i atendre una mica més.
I què en sabem del que realment pensen i senten els infants? Les persones que treballen amb infants i estan en contacte sovint saben per experiència que els infants, ja des de petits, saben, o millor dit, intueixen sense ser-ne conscients quan algú, un adult, està sent sincer o si els diu una mitja veritat o bé si simplement els prenen el pèl. És a dir, noten si som genuïns en el que diem i el que fem.
Sara ja està d'acord, eh?
Sí, ja està d'acord. L'experiència també diu que si respectem l'infant i li mostrem la necessitat veritable o el desig autèntic de fer servir quelcom seu, moltes vegades són ells mateixos els qui ens ho ofereixen. Els infants, tot i no fer-ho conscientment, són molt empàtics i busquen sempre el benestar seu i dels altres.
Passa que els hi hem de donar temps, eh? Sí. Que és perquè tot això esperem que passi molt ràpid en les situacions.
Clar,
ells necessiten temps.
Clar, els hi has de deixar una estona fins que se n'adonin i...
Fins que assumeixen. I què guanyem amb tot això?
Doncs que l'infant realment aprèn a compartir, des de la seva pròpia iniciativa i des de l'empatia vers l'altre. I al mateix temps el respectem. Si no, sempre li ve de gust compartir, també toca respectar-ho, no?
També. Bé, així com hem dit, que la clau és una mica poder raonar amb els infants, què és el que podem fer a les diferents edats? Quan podem començar a raonar amb els nostres fills i filles?
Doncs durant el primer any de vida, el nadó i la mare són una unitat. El fill necessita la mare per cobrir les seves necessitats bàsiques, fisiològiques i emocionals.
Tu vols compartir, Cristina?
Tu vols, Ai, vols, que, vols sí? que compartim un color?
Compartim un color.
Mira, així, et deixem aquí un color i pintes una mica.
Molt bé.
Aquell, vols aquell?
El de color verd. Compartim el color verd, un exemple pràctic de compartir-te, el deixo. El que passa és que no hi ha lloc, durant aquest primer any, no hi ha lloc per als raonaments. El nadó el que fa és actuar per instint i no per caprici, per tant, enfadar-nos i renyar-los potser tampoc seria la solució més adient. No. Dels 12 als 24 mesos, l'infant comença a entendre que és un ésser autònom, separat de la mare, s'afiança, negant, rebel·lant-se. Per tant, no només no vol compartir, sinó que vol tot allò que tenen els altres.
Entre els 2 i 3 anys tot és meu i costa molt compartir. Les joguines formen part d'ell mateix. Tot i que podem veure infants jugant junts, no fan un joc realment compartit. Cadascú va a la seva.
Després, quan entrem ja a la fase dels 3-4 anys, ara és quan comencen a gaudir de la companyia dels altres per jugar. I tot i així, encara els costa deixar les seves coses i les seves joguines.
Com ho fem, doncs, quan són petits? Com gairebé tot en criança, la clau és el modelatge. És a dir, comportar-nos amb els nostres fills tal com ens agradaria que es comportessin ells. Si mengem alguna cosa i ells ens miren, allarguem la mà i els oferim un mos. I els comentem com ens agrada compartir una cosa bona amb algú que estimem i veure'ls contents. Així, ensenyem que compartir no és una obligació, sinó una acció que neix de dins, per empatia, afecte, o senzillament perquè ens ve de gust. Així veurà el plaer de compartir i començarà a néixer dins seu aquest comportament socialment tan valorat.
Val més una imatge, doncs, que mil paraules. També val més convèncer algú que no pas obligar-lo. I si respectem, cal acceptar que a vegades ens diguin que no sempre tindran ganes de compartir. Hem d'intentar, ja dic intentar perquè tot sempre és difícil, hem d'intentar gestionar bé aquestes situacions i intentar no utilitzar el càstig com a estratègia. El càstig és més un fracàs que una estratègia en si mateix. El càstig al final el que ens fa és delatar-nos que no hem tingut prou recursos per a gestionar un conflicte. I si ens adonem que hem de castigar molt sovint, que cada dia hi ha crits i baralles, potser és que ens falten estratègies i hem de buscar-les, reflexionar-hi, per trobar una altra manera de ser més efectius en la nostra manera d'educar. I que tot això ho diu la Rosa Jové al seu llibre, eh? No ho dic jo, eh?
Perquè... No ho dius tu.
No, perquè a mi em costa molt, eh? Fer això, jo ho intento, i aquesta frase m'agrada molt, això de comportar-nos amb els nostres fills, tal, com ens agradaria que es comportessin en ells.
Sí, jo...
És el meu mantra en moments de crisi amb la meva filla.
Està molt bé.
Que està molt bé, i m'ajuda, no?, a parar, a respirar un moment abans d'entrar en acció i fer... I sentir-me després malament, eh? Però vull dir que tot això que us expliquem, ja ho sabeu, que nosaltres som unes mares humils i senzilles.
Sí, no, a nosaltres no ens surt tot bé.
Res, que estem aquí fent un cafè amb vosaltres. Vinga, va.
Vinga, va, doncs una llista d'aquelles fàcils.
Ai,
amb
sí,
exemples...
Una recepta,
no?
va.
Que podem dur a la pràctica fàcilment per transmetre el valor de compartir.
Ai, això m'encanta, una llista fàcil, va. El primer que hem de fer és respectar, ja ho hem dit. No sempre ve de gust compartir ni compartir-ho tot. Llavors el que hem de fer és respectar-ho, i així també estarem transmetent aquest valor, no? Si sempre estem obligant a compartir, sí, doncs, bueno, estem transmetent una altra cosa.
Preguntar. Amb els més grans podem preguntar per què no els ve de gust compartir, i així poder entendre'ls, donar-los altres arguments o punts de vista.
Molt bé. També ens proposa la Rosa Jové recollir amb ells les joguines que ja no utilitzen i donar-les a amics, cosins, veïns més petits, organitzacions de beneficència.
Està bé, també. També ensenyar a pactar. Tu li deixes la pala i el cubell i ell et deixa els cotxets. És una
Està
mena
bé,
d'intercanvi.
Eh? Però no funciona moltes vegades, eh? Perquè vull la pala, vull el cubell i vull els cotxets.
Sí, clar.
Costa, però bé, és bo tenir-ho en ment, no? Per tenir-ho present. Ensenyar a jugar en grup, buscant joguines que convidin al joc simbòlic amb altres nens. Jugar a botigues, a metges, eines, disfresses o altres en què s'hi jugui millor en companyia. Un trencaclosques, uns encaixos, unes manualitats. I quan són més grans, jocs que necessitin diversos jugadors, com l'oca o el domino.
Això, clar, amb segons quines edats és difícil, perquè no saben jugar entre ells.
No, perquè és que no els hi toca,
no,
tampoc.
Clar,
però també... també tenim ara noves joguines o jocs per nens molt, molt petitons de joc cooperatiu.
Ah.
I llavors això, clar, els hi costa jugar junts perquè no tenen l'edat, però amb un adult que vagi regulant la situació, doncs es poden anar fent tots junts, per exemple, diferents proves per ajudar un ratolí a muntar una caseta, i les proves, doncs, tirant un dau, surt el color groc, tots hem de fer una prova, que és la de color groc, que és estirar-nos a terra i fer la croqueta, i si tots ho fem, podem posar una paret de la caseta. I aquestes coses en què no guanya ningú, sinó que guanyem tots, doncs fomenten una mica el joc en grup, un joc cooperatiu, que no és competitiu, per començar.
Tu en saps molt, Lídia.
No, jo aquest perquè ens el van portar els reis en saben molt. Ens el van portar els reis, aquest. Jo m'hi vaig fixar.
Amb aquest hi hem de jugar.
Amb aquest hi hem de jugar.
Jo vull fer la croqueta.
Però les mares. Vale, jo portarem un dia vincles per les mares i els nens al parc.
Animar-lo a fer coses per a regalar. Dibuixos, manualitats...
Clar, quan és l'aniversari d'algú, a més de portar-li un regal...
Sí, fer una coseta per la iaia o una coseta... Sí,
i això trobo molt... Sí, a més, molt visual, molt, molt vivencial. També reforçar els seus actes de generositat, no? Celebrar-los amb alegria, dir-li que molt bé, que ens agrada molt, que estem molt contents.
Si no té germans, buscar espais en què interactuï amb altres infants.
Ara continuem amb aquesta recepta, que sembla màgica. A mi m'agrada, eh? Funciona, però... Que és tot allò que hauríem d'evitar fer, encara que ens trobem en una situació incòmoda, perquè ho hem provat tot això, i no hi ha manera. I és un dia que ja ens sentim desbordats per la situació. Potser a vegades no sabem què fer... Hola, Sara, com estàs? Potser sabem tot el que voldríem fer, però no ha sigut possible.
Estem veient.
Sí, estem parlant de compartir, que és una cosa molt difícil, Sara. Doncs hauríem de tenir present què és el que no cal fer. un per tu, també en vols? Doncs també te'n deixarem un.
Vale, però
molt
deixa,
bé.
Deixa parlar un moment a la mama.
Què hauríem d'intentar no fer, Cristina?
Doncs no obligar...
Hola,
hauríem d'intentar que la Sara ens ajudi una mica. Ara sí, fem silenci.
No portar els nens a la ràdio per gravar un programa.
No obligar a compartir, tenir present que l'infant el que fa no és actuar per egoisme, sinó que està forjant la seva personalitat i descobrint els seus límits. També una altra cosa que a vegades ens passa és que deixem les seves coses a altres nens sense dir-li i llavors així fomentem la seva desconfiança. I una altra cosa que hauríem de tenir en compte és intentar no ridiculitzar-lo mai davant dels altres nens o adults quan no vol compartir. Val més, en aquests casos, desviar l'atenció. És quan són més petits que hem de tenir molta paciència. Després, cap als 5 anys, el concepte d'un mateix ja està més ben desenvolupat, no li costarà tant compartir i realment aprendrà a gaudir amb el que els altres comparteixin amb ell. Bé, però tot això ja ho sabeu i ja ho sabem, no és gens fàcil i per això ens trobem cada dijous també a Vincles, que és un espai de criança, de família, per compartir. Aquest cop sí, nosaltres sí, per compartir les nostres experiències i aprendre juntes en tribu, en família. Us hi esperem. Recordeu que som cada dijous al Centre Cívic La Fonteta. I fins aquí el que veuries d'avui. Esperem que no us surti molt fum del cap. I bé, ara no patiu, que ens relaxarem amb la nostra secció musical. Ja ho sabeu, qui canta els seus mals espanta.
Qui canta?
Bé, avui us proposem una cançó d'aniversari per felicitar Vincles. És una cançó ben especial, plena de desitjos tendres, que és el que voldríem pels nostres fills, per tots els nens i nenes, per tots vosaltres. Felicitats a l'associació Vincles. Ja tenim un any.
Un riu que sempre et mulli la panxa i el nas. Un caramel amb molt bon gust. Un floc de neu, un somni, la posta de sol. I tu cada dia ets més gran, dia a dia, any per any. Volem dir-te per molts anys, per molts anys. I tu cada dia ets més gran, dia a dia, any per any. Volem dir-te per molts anys i que tinguis un prat molt verd per descansar. Un riu que sempre et mulli la panxa i el nas. Un caramel amb molt bon gust. Un floc de neu, un somni, la posta de sol. I tu cada dia ets més gran, dia a dia, any per any. Volem dir-te per molts anys, per molts anys. I tu cada dia ets més gran, dia a dia, any per any. Volem dir-te per molts anys i que tinguis
la nostra secció de lactància us presentem una història tendra, una gran lliçó de vida.
Avui, a la nostra secció dedicada a la lactància materna, us presentem un cas d'allò més emotiu i que ens ajuda a adonar-nos de com n'és de poderosa la nostra naturalesa com a dones, com a animals mamífers.
Portem un parell de generacions en què s'ha perdut la cultura de la lactància, però les dones l'estem recuperant, ens estem ajudant les unes a les altres i sí, internet ha estat i és de gran ajuda.
Us presentem un cas publicat al blog Maternitat Continuum de Pilar Martínez, farmacèutica, assessora de lactància i autora de llibres com Los cinco pasos para tener éxito con tu en tu lactancia materna y de destetar sin lágrimas.
El passat mes d'abril es publicava en aquest blog l'entrevista a una mare que ha aconseguit donar el pit al seu fill adoptat.
Com decideix l'Àfrica alletar el seu bebè adoptat?
Doncs en aquesta entrevista, l'Àfrica ens explica que després del procés de dol per no poder tenir fills biològics, ja s'havia oblidat de l'alletament. Poc després va veure com una parella, propera a ella, adoptava una criatura i que la lactància era possible. A partir d'aquí, gràcies a internet, va començar a informar-se i a animar-se i si mai podia adoptar un fill, va pensar que intentaria alletar-lo. També va pensar que quan va perdre la seva criatura, a poc més de la meitat d'embràs, ja havia començat a produir calostre i que aquest fet quedava emmagatzemat d'alguna manera a la memòria dels seus pits. I ja que no podia engendrar una nova vida, si més no, va decidir que podria alimentar-la amb la seva pròpia llet. D'aquesta manera podia reconciliar-se una mica amb el seu cos. Tot això succeïa un any i mig abans que els assignessin una criatura. Hem de tenir present que en altres cultures, amb menys recursos mèdics a l'abast, és força comú que si la mare mor en el part, la tieta o l'àvia alletin aquell nadó. I això va dur els primers occidentals a alletar els seus fills adoptats, ja que la relactació o la inducció de la lactància són possibles. Bé, com es fa per induir una lactància?
Després d'això, l'Àfrica ens explica que va posar-se en contacte amb una assessora de lactància i que va començar a anar a un grup de suport a la lactància materna. Allí, explica, va descobrir molt més que com induir la lactància. No només va descobrir pràctiques que afavoreixen l'èxit de la lactància, si és que finalment aconseguia produir llet, com són l'estar pell en pell, el collit, el portar el fill en braços o en portanadons, la lactància sense rellotge, sinó que va descobrir una altra manera de criar, una criança basada en l'escolta, el respecte i l'acompanyament que fins aquell moment ni ella ni el seu marit ni tan sols s'havien plantejat. Thank you. més de descobrir les propietats de la llet materna, va descobrir la més important. Donar el pit és 10% aliment i 90% d'afecte, aferrament, tendresa, companyia, desenvolupament neurològic, això últim gràcies a l'intercanvi entre mare i fill d'hormones, com l'oxitocina i les endorfines, hormones de l'amor, el plaer i la relaxació. Així va ser com va decidir que aquest seria el millor regal per al seu futur fill. Així, el seu objectiu de produir llet, el 10%, va passar a segon pla i va decidir donar més importància a aquest 90%, amb la qual cosa va començar més relaxada.
Bé, aquesta història la deixem avui aquí perquè ens ha donat molt bon gust de boca. Al proper programa, a la secció de lactància, us explicarem com va aconseguir l'Àfrica aquesta inducció de llet, si va realment aconseguir produir llet, i com va ser la primera presa amb aquest nadó, amb 8 dies de vida, si es va enganxar bé, si va succionar bé. També descobrirem la importància de que la família et doni suport en aquest procés d'inducció a la lactància i els consells que ella donaria a una dona que vulgui relactar, és a dir, tornar a donar el pit a un bebè que ja ha estat alletat abans o induir una lactància, sigui el seu fill adoptat o no. Bé, fins aquí la nostra secció de lactància i d'aquí una miqueta ens expliquem un conte per anar a dormir. Avui us presentem La llebreta, és un conte d'Enric Larreula. És un relat que pertany al recull de contes de la Bressola, editat per Llibres dels Set Ciències. Llebreta. Senyor rei de Mata el Gran, una llebre tinc al camp que em pastura la verdura i se'n menja l'enciam. Què em podríeu deixar els gossos?
Al país de Mata el Gran hi havia un rei que vivia al seu castell-palau. Com gairebé tots els reis, vivia en l'opulència mentre que els seus súbdits feines tenien per poder menjar cada dia. Però ja se sap, els reis són els reis i la gent del poble és la gent del poble.
Un bon dia, un pagès va trucar a la porta del castell i va demanar de parlar amb el rei. Aquest el va rebre i en ser davant del seu pagès va dir:
«Senyor rei de Mata el Gran, una llebre en tinc al camp, que em pastura la verdura i se'n menja l'enciam. Què em podríeu deixar els gossos?»
«No», va contestar secament el monarca.
«No? Per què?» va preguntar el pagès estranyadíssim.
«Els gossos són meus i els vull tenir amb mi perquè em facin companyia, vigilin el castell i m'ajudin a caçar si em ve de gust. Apa!»
«Però, majestat, si els vostres gossos no m'espanten la llebre que ronda pel camp, em quedaré sense verdura. I si em quedo sense verdura, em moriré de gana, senyor rei. No us fa pena?»
«No, xiquet, no me'n fa gens ni mica», va respondre ell.
haguessis nascut rei com jo, hauries pogut tenir gossos, gats i fins i tot un mico. Però t'ha tocat ser pagès, noi. Per tant, et toca plantar i menjar verdura. I si no tens sort, a passar gana. Les coses són així.
El pagès es va haver de retirar, d'una banda entristit pel comportament injust del rei i de l'altra amoïnat per la presència d'una llebre al seu camp. I va passar el temps.
Un bon dia, el pagès va tornar a trucar a la porta del castell Palau i va demanar novament audiència al rei. El rei el va tornar a rebre i en ser davant seu, el pagès li va dir:
Senyor rei de Matalgran, recordeu que fa temps us vaig demanar que em deixéssiu els gossos?
No hi insisteixis, xiquet, va respondre l'altre. Ja et vaig dir que no te'ls deixaria.
Justament, majestat, us vinc a dir que ja no cal que me'ls deixeu.
Ah, no? Va preguntar estranyat el rei. I per què?
No, per res. Només us venia a dir que si us en penediu d'haver actuat de manera tan injusta amb mi, ja no cal que ho feu. No val la pena.
Ah, no? I per què no val la pena? Va demanar el rei, cada cop més interessat en les paraules de l'altre.
Perquè ja no passo gana, majestat. Al contrari, ara menjo molt més bé que no pas abans.
I per què ja no passes gana i menges molt més bé que no pas abans?
Perquè ara em guanyo molt millor la vida.
Ah, sí? I per què et guanyes molt millor la vida?
Perquè m'he hagut d'espavilar, va continuar el pagès.
I per què t'has hagut d'espavilar?
Perquè vos no em vau deixar els gossos.
Naturalment que no, són meus. Què et pensaves, va fer el rei, arrufant el front i aixecant la cella?
Ja m'ho vau deixar clar.
El pagès va callar uns instants. Finalment el rei no va poder aguantar-se més la curiositat que sentia i li va preguntar: I amb què dimonis ara et guanyes millor la vida que abans? Que ja no fas de pagès?
No, majestat.
I doncs? De què fas, si es pot saber, eh? Digues.
Ara crio llebres.
I vet aquí una llebre i vet aquí un gos, que aquest conte
ja s'ha fos.
Ja s'ha fos. Bé, ens acomiadem un cop més. Agraïm-vos que sigueu a l'altra banda. Us esperem a Vincles. Primer, el dia 12 de maig a la Fira d'Entitats i el dissabte, dia 18, a les 6 de la tarda, al concert infantil per celebrar el nostre primer aniversari amb The Penguins i el Reggae per Xics. I, com no, esperem retrobar-vos a una codinenca. A reveure. Recordeu que ens podeu trobar a trapelles@onacodinenca.cat, a facebook.com/trapellesona i al 938663239 a Ona Codinenca. Bona nit i sigueu trapelles.
Vols dir bona nit, Sara?
Digues bona nit, Sara.
Tu ja ets molt de trapella, eh? Vols dir bona nit?
Un petó.
No?
Bona nit. Bona nit.